Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. El pas de la selecció espanyola per Barcelona, per l'estadi de Cornellà al Prat, malauradament serà recordat pel greu i lamentable capítol de racisme que van viure milers de persones cantant en diversos moments del partit musulman El que no vote. L'himne d'Egipte va ser xiulat fort i quan el descans i al final diversos jugadors d'Egipte s'ajupen per resar, més xiulets des de la grada. I no eren quatre persones, eren milers i milers de persones. Estava l'ambient, la veritat, molt polititzat perquè moltes consignes que sortien de la grada eren polítiques. Tenim un problema greu de racisme, un problema social, d'educació, i et trobes que vas a l'estadi a passar una bona estona i a gaudir d'un espectacle esportiu de primer nivell i te'n tornes pensant que igual millor t'hauries quedat a casa quan els que s'haurien de quedar a casa són els racistes. Abordarem de seguida tot el que va passar a la grada de Cornellà al Prat. Els Mossos d'Esquadra obren investigació sobre l'incident racista condemnat amb més contundència per Luis de la Fuente que per Rafael Louzán. Veurem ara també quines conseqüències té, però d'entrada és evident que la imatge del futbol espanyol ha quedat molt tocada. El partit ens va deixar també el debut de Joan García amb l'absoluta, precisament a l'estadi de Cornellà al Prat, amb divisió d'opinions, molta gent xiulant i insultant el porter del Barça, molta gent també aplaudint-lo i donant-li suport. A nivell futbolístic, empat a 0. De la Fuente va fer 10 canvis respecte a l'11 que va treure davant Sèrbia. Només va repetir Lamine Yamal. Primera part discreta, millor la segona quan van entrar Pedri, Rodri i Fermín. Espanya va tenir més ocasions, segurament va mereixer guanyar, però al final empat a 0 davant d'Egipte. La gran notícia de la jornada de partits de seleccions és que Itàlia es queda per tercera vegada consecutiva fora del Mundial. També es queda fora la Polònia de Lewandowski. Passen Sèrbia, Suècia, Turquia, la República Txeca, el Congo i també classifica Iraq. Així que ja tenim les 48 seleccions classificades pel Mundial. El Barça femení acaba avui de preparar el partit de tornada dels quarts de final de la Champions. Demà l'Spotify Camp Nou contra el Real Madrid amb ja prop de 55.000 entrades venudes, tot i el 2-6 del partit d'anada. Us recordo que estem sortejant dues entrades, una doble, per anar demà a l'estadi. Per anar, ens heu de seguir a Instagram, donar like al post d'Esports Copi que hem creat per la cita, etiquetar a algú i deixar en els comentaris el nom de la vostra jugadora favorita del Barça. Teniu de temps, recordo, fins avui a les 4 de la tarda. En bàsquet estem pendents avui del Joventut, que juga a la pista de l'AEK el primer partit dels quarts de final de la Champions, la cita a 6:45, i en waterpolo, nova victòria de l'Atlètic Barcelonet a la Champions, 20-13, davant d'Olympiacos. 3 partits, 3 victòries pels mariners, més a prop de la Final Four. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb l'abogado, el Jacinto Vicente i el Josep Soldado, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, sobre el paper de Joan García al Mundial. Creieu que serà titular al 14%, que serà suplent al 44%, que no hi anirà al 42%. En clau espanyol, us preguntem per Roberto, que ha parlat avui, porta 6 gols. Creieu que és una bona xifra al 29%, que són pocs al 71%. I en clau Girona, el mes d'abril toca jugar contra Villarreal, Real Madrid, Betis i València. Serà un bon mes, creieu el 50%, creieu que serà un mal mes pel Girona, l'altre 50%. Marc Pairés està al control de so, Edu Badia i Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Se va de 2 el número 8, chuta des del frontal de l'àrea, gol!
Volkswagen, desde siempre orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Estás escuchando Sports Cope a Cope Catalunya.
Hay un grito inaceptable, musulmán el que no vote. No,
qué barbaridad,
qué paletada lamentable, ¿verdad?
No, es lamentable, no puede ser.
Es una cosa. ¿Son muchos o cuatro taraos?
No, ahí, no, son muchos. O sea,
pues es lamentable, es para que el árbitro para el partido, lo digo.
Sí, estoy contigo, Maldini.
Hay un grito inaceptable.
Doncs sí, paletada lamentable, és una pena, és molt trist que haguem de començar el programa d'avui així, però hem de començar amb la ressaca d'aquest Espanya-Egipte, que és una ressaca molt desagradable, perquè hem de parlar d'entrada d'aquest greu incident racista. Bona part de la grada va cantar ahir a l'estadi de Cornellà al Prat en diversos moments del partit, musulmán el que no vote. Va estar al camp ahir el Quique Iglesias, per Tiempo de Juego. Quique, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Batllori.
Un incident racista greu, que una de les notícies que ens deixa la ressaca d'aquest incident i del matí és que els Mossos d'Esquadra ja estan investigant aquests
fets. Sí, des de primera hora del matí els Mossos d'Esquadra feien oficial a través de la seva xarxa social que estan investigant els fets. Hi ha realment molt poca cosa a investigar. Tres vegades a la primera part, una vegada a la segona. Arrenquen el sector del fons de Cornellà, és a dir, des de les imatges de televisió com que a l'esquerra, on normalment es situen els grups d'animació, en aquest cas associats a la Roja, a la selecció espanyola. Per desig de la federació, doncs allà van comprar entrades Marea Roja, Barcelona con la selección, gent que habitualment surt, segueix a tot arreu a la selecció espanyola. Fins al descans no hi va haver reacció de la federació.
Els crits arrenquen d'allà, però s'ha de dir que van tenir
bastanta repercussió,
continuïtat a totes les zones de l'estadi.
Sí.
Jo no m'atreveixo a donar un percentatge de gent, però...
De més a menys, en qualsevol cas. A la segona part ja no era el mateix, però sí. Va haver-hi un moment...
Un seguiment... Jo parlaria de milers de persones. Però milers de persones.
Minut 9, minut 20, al voltant del minut 20, doncs sí, que hi va haver-hi un seguiment bastant majoritari. Hi havia 35.800 persones ahir a Cornellà al Prat. Al descans reacciona finalment la federació davant la insistència de Berni Álvarez, secretari general de l'esport, i a través dels videomarcadors i a través de la megafonia, doncs diuen que la llei de l'esport no es pot vulnerar i que condemna amb els fets que s'estaven produint a la graderia. En definitiva, tot un enrenou molt, molt lamentable i poc agraït a explicar. El president de la federació, Rafael Louzán, després del partit en zona mixta, deia això.
Sin duda, yo creo que eso, bueno, pues todos los que estamos implicados y todos los que tenemos que también trasladar el mensaje, es lo primero que yo hice hace un rato de condenar antes que nada este tipo de actitudes. Y ya digo, por nosotros no va a quedar. Creo que tanto UEFA como FIFA también están trabajando para acabar con este tipo de hechos que lamento mucho que se hubieran producido y que por lo tanto debemos condenar.
Tevi, el president de la federació, que no ha dit res més, s'està a l'espera de que la FIFA es pronunciï. Aquest cas és un tema no de la UEFA, sinó de la FIFA, que en el seu còdic de disciplina contempla que si hi ha càntics xenòfobs hi hagi una multa econòmica o fins i tot un partit sense públic en el proper de la selecció espanyola. En principi...
I permet-me aquí que hi ha un altre component, que és que Espanya ha d'organitzar el Mundial 2030...
I que Cornellà és seu oficial.
Cornellà, en principi, és seu o serà seu. No sé si podia estar en perill fins i tot l'estadi de Cornellà del Prat com a seu del Mundial, i que Espanya està demanant organitzar la final o al Bernabéu o a l'estadi del Camp Nou, però Marroc també s'està postulant com a seu d'aquesta final. Tot això pot tenir conseqüències molt importants.
Sí, en principi no hauria d'afectar, segons ens comenta la nostra companya Arantxa Rodríguez, però tot està molt verd encara i està per veure quina és la reacció. Tot el món en parla. El New York Times en parla, només en parla l'equip portada a Itàlia també.
La imatge és lamentable.
És lamentable i és una cosa que no es pot tornar a repetir. Veurem com afecta això a la relació d'Espanya amb el Mundial, però és evident que Louzán ha anat rebaixant la seva manera categòrica que de dir fa uns mesos que la final seria a Espanya, al Bernabéu. Ara no ho és tant. Va ser més intens en la seva declaració a la sala de premsa, minuts després de que ho fes el seu president, el seleccionador Luis de la Fuente.
Total y absoluta repulsa ante cualquier actitud y xenófoba, racista, de falta de respeto, intolerable. Es verdad que la gran mayoría del estadio ha actuado silbando a los impresentables que tenían esa actitud, ¿no? Y a veces poco más se puede hacer, pero desde luego no es el fútbol no es violento. Los violentos aprovechan el fútbol para tener su momento, su espacio. Esos violentos son exactamente igual de violentos en el fútbol que en el teatro, que en la parada de autobús, que en el bar. ¿Qué hay que hacer? esos violentos hay que apartarles de la sociedad.
M'ha agradat molt més De la Fuente que Louzán, i és veritat, per dir-ho tot, que quan hi va haver algun càntic, el càntic aquest de Musulmán el que no vote, la segona part, sí que és veritat que ja la gent va començar a reaccionar i es van sentir també xiulets contra aquests càntics.
Sí, estava la gent una mica més incòmoda. També es va barrejar el tema Joan Garcia allà, en una segona part que va ser un cúmul de circumstàncies. Què passa? No és qüestió de posar-li samarretes als que van xiular o als que van insultar a l'islam. Però la gent ha relacionat Cornellà amb la afició de l'Espanyol. És evident que així és i que es pot confondre a l'assumpte.
Perquè també és veritat que els socis de l'Espanyol tenien preferència a l'hora d'adquirir entrades.
Ho vam dir en aquest programa, 23.000 entrades distribuïdes entre els socis de l'Espanyol que havien tingut l'opció de comprar fins a 6 entrades per carnet. Aquest matí l'Espanyol, evidentment, obligat, s'ha vist a fer un comunicat que li fica el que va passar ahir com reprobable, censurable i inacceptable, però també expressa el seu profund malestar davant la campanya de desprestigi gratuïta que s'està fent cap a l'afició perica, injusta, excessiva i desproporcionada. Lo de justa a mi em faria... Jo ho hagués tret perquè l'Espanyol, lamentablement, en els últims temps ha tingut bastants episodis realment no massa edificants, que això ens ho hauríem de fer mirar. I, doncs, opinant que no només la gent de l'Espanyol estava ahir animant a Espanya a l'estadi de Cornellà.
Això també és una evidència, perquè ahir, entre les 35.000 persones que van anar a Cornellà al Prat, hi havia gent de moltes sensibilitats i de molts equips. Molts de l'Espanyol, però molts d'altres equips també.
Sí, sí, del Barça, de l'Espanyol, del Madrid, del Betis i de l'Atlètic Club de Bilbao. En definitiva, hi posa veu a la seva manera aquest migdia en sala de premsa el número 9 de l'Espanyol, Roberto Fernández.
Yo estoy con el comunicado que acaba de sacar el club, con las palabras del presidente de la federación, con las palabras del entrenador, incluso creo que el jugador Pedri también lo dijo. Yo estoy totalmente con ellos, porque esto no viene bien al deporte, y al final, quieras que no, también mancha un poco al ser en el Estadio del Español, aunque pienso que porque sea el Estadio Español no esté toda la gente, todos los aficionados pericos en ese estadio, ¿no? Incluso había varias gente de muchos otros clubes y yo pienso así.
Clar, racisme contra el poble musulmà. I Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
L'estrella de la selecció espanyola és musulmana.
Sí, Lamine Yamal, a les 2:20 minuts s'ha pronunciat avui al seu compte d'Instagram, adjunta dues fotografies en blanc i negre i en color, són del moment que ell surt al camp i està resant, i un escrit. En l'escrit comença dient: "Yo soy musulmán. Ayer en el estadio se escuchó el cántico de El que no vote es musulmán. Sé que iba para el equipo rival y no era algo personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable. Entiendo, diu, que no toda la afición es así, pero a los que cantan estas cosas, les diu, usar una religión como burla en el campo os deja como personas ignorantes y racistas. El fútbol es para disfrutarlo y animar, no para faltar al respeto. Dicho esto, gracias a la gente que nos vino a animar, nos vemos en el Mundial", diu Lamine Yamal, que ja reacció a, diguem, al seu post d'Instagram, al seu escrit, doncs, Alejandro Valde, Nico Williams, Marc Bernal, un munt de jugadors que estan reaccionant i li transmeten el seu carinyo.
Lamine Yamal, que ahir va jugar la primera part del partit, la segona no, però és veritat que després del partit, quan els futbolistes donen la volta a l'estadi agraint la presència de l'afició, Lamine Yamal ja no hi participa.
No es va afegir. Tinc dubtes, hauria de revisar les imatges, estava jo acomiadant el tiempo de juego, si hi eren tots, si hi eren els 26 jugadors. Tinc dubtes. Jo diria que no hi eren tots. Va ser una volta d'honor amb poca gent i molt tímida, eh? Va ser una volteta d'honor realment una mica ensupidota i que entre tots ens la podríem haver estalviat.
És malauradament el gran tema que ens deixa el partit d'ahir, perquè futbolísticament el partit no va ser gran cosa. Empat a 0, primera part molt dolenta, amb molts canvis de l'11 inicial, la segona una mica millor quan van entrar Pedri, Rodri i Fermín, i també el tema, evidentment, el debut de Joan García, Quique, que aquí sí, jo diria que la grada va estar dividida. Aquí sí, la gent de l'Espanyol clarament el va xiular i el va insultar, i hi havia molta gent del Barça també i d'altres equips que el van aplaudir, fins i tot ovacionar.
Va haver-hi molt de soroll, tant per lo malament com per lo bo. Em fa l'efecte que va haver-hi una mena d'empat tècnic entre els que van xiular a Joan García. Aquells, evidentment, no hi ha cap dubte que són de l'Espanyol, i els que el van aplaudir, però bé, va ser un dia especial per Joan García, que va jugar una estoneta. A la segona part va estar un rato, una estona escalfant, i no hi va haver-hi cap problema, i al moment, doncs, que va sortir al camp, doncs sí que va haver-hi, doncs, una mica de tot. Un Joan García que, evidentment, passava per la zona mixta i valorava així el seu primer dia a Espanya.
No, bueno, bien. Yo al final estaba súper contento y emocionado por el debut. Sí que ha habido gente que me ha aplaudido, que se lo agradezco mucho y ya está. Pero bueno, súper contento y muy contento.
¿Los pitos que los esperabas un poco después de lo que pasó en enero?
Bueno, yo venía con la cabeza centrada en la selección. Creo que no era momento para pensar en qué reacción tendrían sobre mí, sino en intentar ganar el partido y con la ilusión de poder debutar que ha podido ser así.
Molt bé, les 3 i 20. Després seguim parlant de tot el que ens deixa aquest Espanya-Egipte, sobretot de l'incident gravíssim racista. Ara l'Oliveros, en parlarem al debat, ara l'Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Estadi de Cornellà al Prat, propietat del Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona, cedit ahir a la Federació Espanyola de Futbol per jugar l'Espanya-Egipte amistós. Quan es va confirmar oficialment el partit, es va anunciar la venda d'entrades amb preferència pels socis de l'Espanyol, que van representar el 63% de l'assistència ahir al partit. Els decibelis de la xiulada a l'himne d'Egipte fan pensar que el nombre d'espectadors que van xiular van ser milers. El soroll que es va escoltar quan es va proferir la fastigosa frase de «musulmán el que no vote és» era tan gran, i a més es veia físicament, que es pot dir també que va ser seguit per milers d'espectadors, i a partir d'aquí les imatges són: l'àrbitre búlgar Kavakov no para el partit, el comissari del partit de la FIFA no li fa veure la gravetat dels insults a l'àrbitre. Ferran Torres, com a capità d'Espanya, no va tenir l'habilitat de dir-li a l'àrbitre el que estava escoltant. Lamine Yamal no va tenir l'experiència d'analitzar la situació i dir-li el que passava a l'àrbitre. Vinícius, per exemple, sí que va comunicar a l'àrbitre el que li havia dit Prestiani l'altre dia a Lisboa. Els jugadors d'Espanya no van tenir tampoc l'habilitat de decidir no donar la volta al camp aplaudint una afició que alguns d'ells donaven vergonya. Imatges vergonyoses. I sí, jugava a Espanya, però era el camp de l'Espanyol on de tant en tant passen coses desagradables.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:22, insisteixo, d'aquí uns minuts ens seguim parlant al debat amb el Jacinto Vicente i el Josep Soldado. Ara fem una pausa i després visitem dos països en depressió, Itàlia i Polònia.
Esports Cope. Cope Catalunya i Andorra.
¡Vamos al cielo, mi alma!
Hay sonidos que no se olvidan.
¡Fuerte para arriba, eh!
Que te paran.
¡Dos por igual valiente!
Que te llevan.
¡Dale! Y esta Semana Santa están en Cope. ¡Ay!
La Semana Santa se siente y se escucha en Cope. ¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros. Y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Estás escuchando Sports Cope a Cope Catalunya.
Doncs la notícia de la jornada pel que fa als partits de seleccions és que Itàlia torna a quedar-se fora del Mundial. Ahir empata un contra Sèrbia fora per penals. Anem a Itàlia amb Giacomo Iacobelis. Giacomo, buenas tardes.
Buenas tardes. No es tan buena, ¿no?, esta tarde.
No.
Como me gustaría.
Claro. Me imagino que debe ser un drama allí, ¿no? Italia otra vez fuera del Mundial, Giacomo, y es que van tres veces seguidas ya, ¿eh?
Un drama. La gente está muy decepcionada, muy triste. Además, no conseguimos encontrar una explicación porque cambiaron de entrenador y apostaron por un perfil garra, equipo, espíritu colectivo muy gatuso, después de haber tenido un entrenador que jugaba bien al fútbol como Spalletti, y esto fracasó. Apostaron por los jóvenes, Espósito, Ken, varios jugadores que no son como los grandes jugadores expertos por los que había apostado siempre la selección italiana, y esto fracasó. Crear una manera de jugar más simple, porque los jugadores no pedían tantas alternativas tácticas, sino una alineación que conocían, apostar siempre por el mismo once, y esto fracasó también. Así que la verdad, no sabemos qué le está pasando al fútbol italiano, pero sabemos que llevamos ya 3 mundiales sin Italia. Y decirlo así con voz alta me hace mal, ¿no? Me hace dolor aún más.
Sí, sí, totalmente. No sé si puede haber un poco de crisis de talento ahí en Italia de futbolistas, Giacomo, porque tenemos la sensación de que en Italia ahora mismo no se generan las mismas estrellas futbolísticas que se generaban hace unos años, y algo tiene que estar pasando porque son 3 mundiales consecutivos sin ir, y tú, por ejemplo, miras este año los cuartos de final de la Champions y no ves equipos italianos tampoco.
Estoy de acuerdo, le falta seguramente talento con respecto a la selección italiana, que ganó, por ejemplo, la última Copa del Mundo que ganó Italia, y tenías a Cannavaro, Nesta, Del Piero, el mismo Gattuso, Totti, Girardino, Toni, jugadores que son, la verdad, jugadores que, Inzaghi, que podrían jugar de titulares en todos los equipos de la Serie A actual, y con respecto a los cuales los jugadores de hoy en la Serie A están muy, 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 muy lejos. Mm. Le falta talento, le falta, más que talento, le falta personalidad, porque se está haciendo mucho el ejemplo de Pio Esposito, es el jugador del momento en Italia, la estrella del Inter, un jugador joven, todo el mundo quería a Esposito titular en el Inter, y ahora es titular porque Marcus Thuram no lo está haciendo muy bien, y porque el capitán Lautaro estuvo lesionado varias jornadas del campeonato. Pero la verdad, no está ayudando tanto en Inter a nivel de goles. Todo el mundo le quería de titular en la selección italiana. Ayer Gattuso prefirió apostar por Retegui, hubo críticas, entró Esposito y falló el primer penalti, lo tiró muy mal. Me recordó un poco, hablando de jugadores italianos que jugaron en la Liga Española también, me recordó un poco el penalti de Zaza, ¿no? El que estuvo en el Valencia cuando falló ese penalti famoso junto con Graziano Pelé, con la selección italiana de Ventura. Son jugadores que la verdad no tienen la personalidad para ayudar al equipo en momentos tan delicados. Obviamente no tienen la edad para tener una cierta experiencia, pero al mismo tiempo yo creo que a Italia le faltan jugadores como Sandro Tonali, que es el jugador que, a pesar de ser joven, es un poco el líder de esa selección. Y no me sorprende, ¿por qué? Porque Tonali juega en la Premier League inglesa, sí, y no juega en la Serie A, y seguramente en verano Tonali va a jugar en un equipo aún más importante que Newcastle, va a jugar en el United o va a jugar en el City, seguro.
Una última cosa, ya como que hemos hablado mucho, estamos hablando aquí en Barcelona de Bastoni, de la posibilidad de que venga al Barça la próxima temporada, y ayer triste protagonista del partido porque le expulsan en el minuto 40.
Sí, fue el partido quizás más importante en la carrera de Bastoni, junto con la final de Champions que jugó contra el Inter, y en este caso también llegó a un fracaso. La culpa de la eliminación de Italia no es de Bastoni, no es del árbitro, es de varios factores, es también de Bastoni, o se puede opinar sobre las decisiones del árbitro, pero la verdad es que le están echando todas las culpas a Bastoni, es un poco el chivo expiatorio de Italia, pero la verdad es que no es él el culpable. La reflexión que hago, el análisis que te digo ahora mismo es que tras perder la final de Champions contra el Inter, con el Inter el año pasado, tras no conseguir clasificarse para el Mundial, esta decepción que tiene Bastoni ahora mismo es enorme, podría animarle a cambiar de aires en el próximo verano y encontrar un nuevo desafío a nivel profesional y humano. Esa final contra el Paris Saint-Germain le había tocado muy duro, y había jugado, si no me equivoco, también esa final contra el Manchester City, y ahora mismo lo que ha pasado con Italia, con su tarjeta roja, bueno, son cosas muy difíciles. Es fútbol, obviamente, es deporte, pero en estos casos yo creo que cambiar, como hizo Simone Inzaghi, buscar una nueva vida, un nuevo desafío, quizás es lo mejor para encontrar nuevos estímulos, ¿no? Y no digo nada con respecto al Barça, pero quien quiera hacer 2 más 2 puede llegar al 4.
Está claro. Giacomo Giacobellis, gracias. Un abrazo, ánimo, ¿eh?
A ver, voy a llorar con mis amigos, será un día muy triste. Un abrazo a todos.
Igualmente, ánimo, vamos, ja com estan ensorrats a Itàlia, no és per menys, un país tan futbolero es queden per tercer any consecutiu, o per tercera vegada consecutiva, sense poder anar al Mundial. Anem a veure com estan les coses per Polònia, la Polònia de Lewandowski, que va caure 3-2 davant Suècia, també es queda fora del Mundial. Tenim el company periodista polonès, bon amic de Lewandowski, Mateusz Zwiekicki. Mateusz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Día triste, vaya voz, ¿eh? Día triste para Polonia también, sí. Mateusz.
Sí, estamos muy tristes. Creo que todo el entorno, periodistas, aficionados, futbolistas, sienten dolor. Por primera vez desde 2014 no vamos a gran torneo. Y esto es una pena y es un fracaso. Tenemos un pésimo presidente de la Federación de Fútbol y tienes que saber que no vamos a jugar en la División A, en la Liga de Naciones. Y son hechos. Y no se discuten. No vamos al Mundial y no estamos en la División A en Liga de Naciones.
Es una pena también para Lewandowski, que ya está en el tramo final de su carrera, estaba ante la posibilidad de jugar su último Mundial, se queda fuera, estaba muy tocado ayer, ¿o qué?
Sí, pero sabes que la paradoja es que desde hace mucho tiempo fue el mejor partido de la selección polaca en ataque. Fuimos mejores que los suecos, pero en mi opinión ellos fueron más cínicos. Pero nosotros hemos jugado mal como la defensa y 100% tú recuerdas una frase muy famosa en España en los 90s o más tarde. Jugaron como nunca, perdieron como siempre.
Sí, sí, sí.
Y es una frase que describe nuestro partido. Pero puedo decirte que últimos días con Robertson muy emocional, porque después del partido contra Albania, entonces primer partido para nosotros, lloró en el campo, porque él sabe que su tiempo en equipo nacional es muy corto y no sabía que este partido fue último en Estadio Nacional o no, y por esto. Y después del partido contra los suecos, ha publicado en redes sociales la foto con la canción Time to Say Goodbye. Y todo el mundo en Polonia estaba pensando que es final, que Robert abre la puerta. Pero después del partido, en una entrevista para nuestra televisión pública, ha dicho que esto es porque no me voy a jugar en Mundial, ¿sí? Último Mundial fue en Qatar y no me voy a jugar en próximo porque soy demasiado alto, pero todavía no sabe que fue su último partido en equipo nacional. Y Jan Urban, que conoces porque es también famoso en, sí, en España, sí, ha dicho que quiere convencerle de que se queda, porque Robert todavía es mejor delantero polaco. Y nosotros tenemos un ejemplo fenomenal, Edin Dzeko, 40 años y está en Mundial.
Ok. Tampoco sabemos si va a seguir la próxima temporada en el Barça o no. Mateusz, mucha incertidumbre sobre el futuro de Robert. ¿Le ves en el Barça el año que viene o crees que va a ser difícil?
Tenemos informaciones que un contrato está listo para Robert, pero no sé que él quiere continuar porque sabes que tiene que pensar de muchas cosas. Pero su familia se siente bien, él se siente bien en Barcelona, en Cataluña, es, en mi opinión, lugar donde él quiere vivir. Y sabemos que él tiene una mucha determinación porque ha dicho después del partido, me voy a volver a Barcelona y tengo oportunidad de ganar títulos y tengo un trabajo para hacer en el Barça. Entonces su determinación es muy grande. Si me preguntas y si me dices tienes que apostar, me voy a apostar que él se queda.
Okay. Bueno, lo veremos y lo hablaremos. Mateusz, te mando un abrazo. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias. Vamos a apoyar a España en el Mundial. A por ellos.
Vamos, Mateusz, gracias.
Gracias. Chao, chao.
Esports Cope.
A Itàlia i a Polònia estan tristos. Gilola, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
On estan contents és a Bòsnia, a Suècia, a Turquia, a la República Txeca, al Congo i a l'Iraq.
Sí, quedaven quatre bitllets mundialistes més per adjudicar. El primer se l'ha endut Turquia amb una victòria mínima 0-1 a Kosovo. Murici es queda sense Mundial al davanter del Mallorca, i la República Txeca, que també va haver de tirar de la tanda de penals per eliminar una Dinamarca que en principi arrencava com a favorita. L'ex gironí Krejci va ser l'autor del 2-1, a l'anterior al 2-2, però després va fallar el seu penal a la tanda. I les places intercontinentals, una per la República Democràtica del Congo, en imposar-se 1-0 a la pròrroga a Jamaica. Pickel, l'espanyolista, ho va celebrar a la gespa, però va ser perquè va entrar a l'últim minut, al 120-1. L'altra plaça per l'Iraq, que es va imposar 2-1 a Bolívia. De la resta de partits no oficials d'aquesta última finestra FIFA, només va actuar 8 minuts Sigankov a l'Ucraïna-Albània, va descansar, també va descansar Ounahi amb el Marroc en el seu match contra Paraguai, Joel Roca, 57 minuts amb Espanya sots 21, la victòria davant de Kosovo, golejada d'Argentina, 5-0 contra Zàmbia, amb un gol de Messi, que ara sí, es suposa, ha jugat els seus 90 últims minuts amb l'albiceleste a territori argentí, i victòria 3-1 del Brasil sobre Croàcia amb assistència de Vinícius, que va disputar 67 minuts d'un partit que es va decidir als últims 5.
Ja tenim, per tant, les 48 seleccions classificades pel Mundial d'aquest estiu. Tanquem aquesta última jornada de partits, aquesta última finestra de partits de seleccions abans del Mundial, i en clau Barça-Víctor, l'únic capítol greu que hem de posar sobre la taula és la lesió de Rafinha. La resta, en principi, tornen bé.
Sí, tornen tots bé, menys Rafinha. Si marquem dels 15 internacionals del Barça, 3 apunts. El primer és Rafinha, la lesió muscular al bíceps femoral de la cama dreta, té per 5 setmanes de baixa, i va ser en el primer amistós del Brasil als Estats Units contra França, va jugar la primera meitat, ja no va estar al segon amistós, i ara és al seu país amb permís del Barça per recuperar-se, sobretot anímicament. Està molt tocat Rafinha, i per cert, el club rebrà uns 140.000 euros d'indemnització per part de la FIFA. El segon tema és, evidentment, la no classificació de Polònia pel Mundial, amb la seva estrella i agenda Robert Lewandowski, que està pendent de decidir el seu futur. Per cert, acaba d'aterrar ara a Barcelona, a la ciutat comtal, i decidir el seu futur en clau Barça, però també de Polònia, perquè deixa obert aquest escenari, diu que encara no ho té clar. Va jugar 180 minuts entre els dos partits, en la semifinal i la final, un gol a les semis contra Albània, i a la final el va superar Suècia, que va al Mundial amb un Rooney Bardaggi, que és l'únic internacional del Barça sense minuts en aquesta aturada. El tercer punt important és el debut, ho hem comentat, de Joan Garcia amb la selecció, 27 minuts a la segona meitat. De la resta dels 6 jugadors del Barça amb la Roja, Lamine Yamal, 108 minuts, és el que més, els dos partits amistosos, de fet titular els dos. Ferran Torres, Pedri, Olmo i Fermín, 90 minuts entre els dos partits, i Cubarsí va jugar 83 minuts davant de Sèrbia, però ahir va descansar contra Egipte. I de les categories inferiors de la selecció tenim a Marc Bernal, que debutava amb la sub-21 al classificatori per l'Eurocopa, que s'han classificat, Bernal amb 113 minuts entre els dos partits, i Xavi Espar a la sub-19, que ahir va tenir un ensurt, va marxar del camp, però ha quedat en això. De fet, ell ha fet...
Està bé,
sí, a la seva xarxa social d'Instagram ha publicat que ara ja està pensant en el Barça, que està tot bé, i és el jugador que més minuts ha tingut del Barça en aquesta aturada, 257 minuts, eren 3 partits, això sí, de la ronda elit per l'Eurocopa, per l'Europa sub-19, que s'han classificat. I dels amistosos hi ha 3 internacionals que han jugat només amistosos: Cancelo en Portugal, 90 minuts, davant de Mèxic i Estats Units, ha de tornar a Barcelona, per cert, creuant l'oceà, o sigui, té viatge llarg. Marcus Rashford va jugar 88 minuts contra Uruguai i Japó, amistosos també, i Araujo, amistosos també amb Uruguai, 135 minuts contra Anglaterra i Argèlia.
Doncs amb poc temps per Hansi Flick a preparar el partit de Lliga de dissabte al Metropolitano. Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Anem al debat. Debat que fem amb el Jacinto Vicente. Hola, abogado, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, y amb el Josep Soldado. Hola, Josep.
¿Qué tal? Muy buena tarde.
Buena tarde. Bueno, Jacinto, qué triste lo de ayer, ¿no? Desagradable, ¿eh?
Desagradable, lamentable, y como siempre yo creo que la reacción es muy mala. O sea, yo creo que aquí el responsable, que en este caso supongo que era Federación Española de Fútbol, pues no se actúa como se debe. O sea, volvemos otra vez, como siempre, a las frases típicas, tópicas, que son 4, cosa que no fue cierta. Se intenta, pues sí, anunciar que no se repita, qué tal, pero yo creo que ya ha llegado un momento en que cuando pasa una cosa de estas, solo te queda un camino, que es parar el partido.
Ya. Sí, sí, lo comentaba hoy también en la imacha. Podía haber reclamado parar el partido, bueno, el árbitro, si no se da cuenta, hay un delegado de partido también de FIFA, está el capitán de la selección española, está Lamine Yamal, en fin, hay mucha gente que puede parar el partido, ¿no?
Sí,
yo creo que... No, perdón, Josep,
No, no, Jacinto, sí, sí, acaba, sí.
No, no, ja està, sí, continua tu, no hi problema.
Pues no, no, jo... Sí, nosaltres, els que estàvem a la zona de premsa, quan vam començar a escoltar aquest càntic, és que no ho associàvem, és a dir, era un càntic nou, lamentablement. Jo no l'he escoltat mai en un camp de futbol, i menys aquí a Espanya, i el que crida l'atenció és que no és com a conseqüència d'un partit crispat, davant hi havia Egipte, va ser el minut 10 o el minut 15. És a dir, la gent que va cantar això ja venia amb la idea premeditada de cantar-ho ben d'hora, perquè de càntics a favor de la selecció sí que va bé, però bé, va haver moltes connotacions polítiques.
Sí, estava molt polititzat l'ambient. Jo vaig estar a la grada i estava l'ambient molt polititzat. Molts càntics, sobretot al principi del partit, van de ser de caire polític.
I que no ens enredin, que no diguin que no saben qui és, perquè sí que saben qui és, la gent que va començar aquests càntics, perquè era una grada molt localitzada, eren uns perfils molt definits, que ja fora de l'estadi estaven cantant que sí, a favor de Primo de Rivera, que sí, a favor de segons quin partit polític, amb banderes anticonstitucionals... És a dir, ja saben perfectament qui eren. Els que van entrar ells, que van estar en aquella zona. Després estan els tontos, que els feia gràcia el càntic...
Sí, la gent, Josep, es va afegir des del final tot, lamentablement, molta gent des de moltes zones de l'estadi, eh?
És que era lamentable, és a dir, si hi ha un sector que comença, després els altres han de tenir una mica d'ús racional de dir, a veure, què estan cantant, per molt que s'hi faci gràcia. I això és el que realment va ser més penós, que va haver un seguiment bastant ampli d'aquest càntic totalment desagradable i desafortunat, i aquí estan les conseqüències de dia d'avui.
Sí. Ha explicado Quique, Jacinto, que los Mossos ya lo están investigando. Te pregunto como abogado que es también qué consecuencias legales puede tener y contra quién. ¿Contra los inductores? ¿Contra quién cantara? ¿Contra quién?
Bueno, lo primero es, evidentemente, iniciar una investigación. Como bien decía Josep, en este caso yo creo que, dado el cariz evidentemente político que tuvo, dado lo que ocurrió antes de entrar al estadio, yo creo que si los Mossos se ponen tampoco es tan difícil, o sea, identificar más o menos de dónde proviene, al menos localizar una serie de responsables, no sé si los responsables con mayúsculas, pero sí de una serie de responsables, y a partir de ahí pues ya podríamos entrar en ámbito penal, un delito de odio, podríamos entrar en diversas consideraciones. Lo primero es localizar, entonces es localizar, ver cómo se organizó. Y evidentemente también el problema es, para la federación y para un poco los organizadores, es que si los Mossos localizan y se puede demostrar que no era tan difícil, y como decía Josep, esto desde bastante tiempo antes del partido se veía venir, porque se estaban dando una serie de actuaciones que iban muy encaminadas a que podía pasar algo así. Yo insisto, en este caso, yo creo que la reacción de la Federación Española de Fútbol y de lo que ocurrió allí, siempre se echa la culpa al árbitro. El árbitro es si ya no se lo esperaba Josep, ni yo, ni nadie.
Sí. Yo creo que el árbitro en el césped no, es que no te puedes dar cuenta. Porque no estás pendiente del partido árbitro, y no.
Y con todos mis respetos, el árbitro es búlgaro. Sí. Y el árbitro, pues no sé yo si conoce mucho la situación aquí, ni si conoce ese tipo de actuaciones. Entonces yo creo que el responsable por encima, que es la Federación Española de Fútbol, y la federación lo que tenía que haber hecho, mi juicio, es no decir, oiga, esto puede ser racismo, xenofobia, paren. No. O sea, llegar a un punto de decir, mire, señores, visto el cariz, la próxima vez que se produzcan estos cánticos, se para el partido. Y se organiza una buena, lo que pasa es que aquí se intenta tapar, vamos al típico tópico, es que son cuatro, y con ello vamos tirando hasta que...
Ayer no eran cuatro, es que ayer el problema es que no eran cuatro.
Eran miles, miles.
Yo creo que empezaron como 1,000 o 2,000 y acabaron 10 o 12,000.
Sí, pero yo sé, siempre salió el responsable de turno, que si son cuatro. Los periodistas de turno. Que no lo digo por vosotros, pero sí por otros lados, que si son cuatro.
No, de cuatro nada. Ya te lo digo yo, que estaba en la grada.
Estabas en la grada y usted me lo está diciendo. Sí. Pero yo he oído anoche periodistas decir son cuatro, ¿eh?
No.
Ayer no eran cuatro porque es que
es la vergüenza.
I ja d'entrada, Josep, es va xiular fort a l'himne d'Egipte. Quan els futbolistes d'Egipte acaben la primera part i al final, que s'ajupen per resar, també hi ha xiulets. O sigui, el caldo de cultiu era potent ahir.
No, és que ahir van entrar una sèrie de personatges al camp que no venien a veure un partit de futbol. És que això és com anar al teatre i s'obre l'escenari i penses, veuràs uns actors, i veus de cop i volta un ring amb un boxejador fent kickboxing, de dir, però què és això? Et crides així l'atenció? Jo no vaig a veure esto. Pues així era una mica... Ahir el que ens vam trobar tots una mica amb un escenari dins del partit, que la veritat no va donar massa joc, 0-0, i Espanya no va jugar pràcticament a res,
Però sí, sí, és que veus unes connotacions una mica estranyes, no? I a part, el surrealisme de tot plegat és que a sobre l'estrella del teu equip...
Clar.
Lamine Yamal, és musulmà.
Lamine Yamal és musulmà, clar, que és l'estrella del teu equip, sí.
És que perquè vegis, la neurona, si és que els hi funciona a la majoria de gent que va a cantar això, de què estem parlant, no? Però ja et dic, jo vaig estar a la zona exterior fent reportatges perquè, és que a part, tenim un altre problema. A més enllà que és un problema de societat i no de l'esport, el que passa que l'esport és una gran palanca perquè aquesta gent es produeixi. I que, clar, a Catalunya feia 4 anys que no jugava un partit de la selecció i des de l'últim, no?, de l'Espanya al Bani havien passat 18. Ara vés a saber quan ens donen l'oportunitat de tornar a veure la selecció espanyola.
No, i Jacinto, no, que Espanya tiene que organizar el Mundial 2030 i Cornellà, en teoria, tiene que ser sede del
pues
Mundial.
Vamos,
y quiere organizar la final España y la imagen queda muy tocada.
Bueno, el problema es que luego, si por H o por B no te dan la final del Mundial, estos cazurros ayer dirán que la culpa es de todo el mundo menos de ellos. O sea, será la culpa del gobierno, de las autoridades, de la Federación o del Espíritu Santo, pero no será de ellos. Bueno, pues llega un momento en que mientras aquí no pase algo, que se pare un partido, que se vea que se toman medidas y que se vea que se está haciendo algo serio, pues esto lo vamos a tener. O sea, yo recuerdo tiempos, como decís ahora, 4 años que no se jugaba. Y no se jugaba porque mucho tiempo atrás lo que había era el miedo contrario y se montaron escándalos porque se pitaba el himno nacional en una final de Copa. No se quería venir aquí porque había miedo a que sectores independentistas la montaran en el campo. Y ahora resulta que es todo lo contrario.
Sí.
Hoy lo que más me ha parecido indignante es escuchar a mucha gente criticar que ayer se pitaba el himno de Egipto, es que es una vergüenza, no sé qué, que son los mismos que luego defienden que se pite el himno de España cuando hay algún equipo de catalán de por medio y sabemos de lo que estamos hablando. Es decir, que también fuera caretas a veces. La demagogia, la verdad es que cuando pasan estas cosas también salen a relucir y hoy la verdad es que más de uno le han pintado la cara porque defienden cosas que luego, luego hacen, sí, sí. ¿Sabes? O critican aquello que hacen, mejor dicho. Y hoy me parece bastante lamentable esa doble moral de muchísima gente que utiliza la política, la religión para defender no sé qué en un evento deportivo donde evidentemente esto no tendría cabida y vamos a ver ahora qué consecuencias va a haber porque, claro, Marruecos está afilando evidentemente las plumas porque está, claro, aprovechando esta situación por eso mismo que hablamos, la propaganda del Mundial 2030, porque ellos ya quedaron tocados con la organización de la final de la Copa de África y estos a ellos les parecerá un filón, más allá de que están en todo derecho de estar en enfadats, indignados, porque, claro, les afecta a su religión.
Sí, molt bé. És veritat el que has dit abans, Josep, és un problema que està al carrer i a la societat i que es trasllada de tant en tant als camps de futbol i tu vas a veure un partit de futbol amb la sensació que veuràs un bon espectacle esportiu i futbolístic i la veritat és que passes una mala estona i te'n vas amb molt mal cos cap a casa. En fi, ho deixarem aquí de moment. Jacinto, Josep, gràcies als dos, un abrazo.
Vengo, un abrazo.
Una abraçada, bona Setmana Santa.
Igualment, seguim.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
Després de l'aturada FIFA, Setmana Santa, i arriben les 3 estacions de l'Atlético de Madrid. El primer pas, la Lliga. Aquí, el programa líder de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego. Aquest dissabte, des del Metropolitano, Atlético de Madrid, Barça.
Manolo Oliveros, Rubén Martín, Elena Condis, Antonio Ruiz, Josep Maria Minguella,
Petón, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Amb la informació de l'Espanyol, Quique, ja hem sentit abans a Roberto valorar els incidents d'ahir de l'estadi de Cornellà al Prat, a veure si marca molts gols d'aquí a final de temporada per aconseguir tan aviat com sigui possible la permanència.
En porta 6, en va fer un l'altre dia que no va servir per sumar cap punt, però evidentment és un davanter que ha de fer gols d'aquí al final, com el seu company Quique, del que ha dit que és un gran amic i un gran rival en la competència per tal de jugar més minuts. El partit Betis-Espanyol dissabte 6:45 a la Cartuja. L'Espanyol no guanya, ja ho sabeu, des del mes de desembre. És el moment de que l'aturada hagi anat bé i fer, doncs, tabla rasa.
La mala dinámica, la mala racha, algunas malas decisiones arbitrales, un poco todo en contra, ¿no? Cuando al final lleva una mala racha, todo te va al contrario. Como he comentado antes en la primera vuelta, había partidos que quizás hemos jugado peores que esta segunda vuelta y el resultado ha sido positivo. Que hay que hacer borrón y cuenta nueva con este parón que nos ha venido a todos bien para intentar arrancar de nuevo en estos partidos que nos queda y darle la vuelta a la situación.
L'Espanyol, que segueix entrant a Sant Adrià, el divendres ho farà a Cornellà, tenint en compte que viatgen per la tarda en avió cap a la Cartuja.
Molt bé, se l'ha rebut amb ovació Piquel, no? Ja ho deia abans el Gil, sí, mundialista Piquel, eh?
A veure quan torna, a veure quan tornes. Avui no hi era, entenc que demà ja estarà, i Piquel, que segurament quan comenci el Mundial ja no serà perico, perquè la seva sessió de la Cremonese arriba a la seva fi, però almenys l'Espanyol té un mundialista amb la República Democràtica del Congo.
Quique, gràcies.
A tu, bona tarda.
10 minuts i les 4, i demà tenim un altre clàssic, eh? Clàssic de Champions, Barça-Real Madrid a l'Spotify Camp Nou, és el partit de tornada dels quarts de final de la competició. Ara a les 4, allà s'han d'entrenar les de Pere Romeu. Allà està l'Edu Badia. Edu, hola, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
La notícia...
I partidàs, eh?
Partidàs, i la notícia és que estarà la graderia pràcticament plena, no?
Sí, és segur. Demà veurem un Camp Nou ple. Des del club ens diuen que s'han venut 55.000 entrades. S'espera arribar al tot venut en les pròximes hores. A les 4, d'aquí pocs minuts, entrena l'equip de Pere Romeu a l'escenari del partit. Abans ha parlat el tècnic del Barça. Fa una estona a l'Auditori 1899. El missatge és clar. L'equip està a un pas de seguir fent història. Està entre els 4 millors equips d'Europa. I sobre les sensacions d'estrenar-se demà a la banqueta del Camp Nou, primer toca fer la feina i després a gaudir.
He tingut el privilegi de fer-ho encara. Jo juraria que la vegada que vam venir a visitar-lo tampoc ho vaig fer. T'he de dir que estic bastant focus. Estic focus amb l'entrenament d'avui, estic focus amb el partit d'avui, i quan acabi el partit crec que començaré a ser conscient una mica de tot això. Però ja sabeu que això és una professió, que hem d'estar molt atents, que hem d'estar molt focalitzats en el que realment importa, que és el terreny de joc. Jo demà, un cop acabi el partit, espero poder gaudir de tot el que hauré viscut, que segur que serà molt i molt emotiu.
Pere Romeu també ha tingut bones paraules per a Alexia. Demà serà el seu partit 500 amb el Barça, i elogis també per Hansi Flick, després de la foto que es va fer ahir viral a les xarxes. Ha dit Romeu que li va preguntar per la lesió de Rafinha, la seva recuperació, anècdotes al marge. També ha dit la seva Patrick Guijarro i la gana que té l'equip per seguir fent història.
Pues no es fácil, no es fácil, aunque lo parezca porque se ha repetido por suerte estos últimos años, no es fácil, creo que hay que valorar todo lo que estamos haciendo. Bueno, puede ser que sea o parezca lo normal. Tú tienes que mejorar porque todo el mundo quiere estar o quiere ganarte. Creo que hay que darle mucho valor a todo lo que estamos haciendo y sobre todo pues estar contentas por el trabajo que estamos haciendo.
A la tarda, a un quart de sis, parla Pau Quesada, i avui sabrem quin serà el rival del Barça si fa els deures demà a la tarda aquí al Camp Nou. A 3:15, Bayern de Múnich, Manchester United, amb un 3-2 a favor de les alemanyes. A les 9, Chelsea-Arsenal, amb un 3-1 a favor del campió d'Europa.
Perfecte, us recordo que estem sortejant dues entrades per anar demà a l'Spotify Camp Nou. Us queden 8 minuts, per anar. Encara teniu temps. Ens heu de seguir a Instagram, donar like al post d'Esportscope que hem creat per la cita, etiquetar algú i deixar en comentaris el nom de la vostra jugadora favorita del Barça. Tanquem el sorteig a les 4 de la tarda. Edu, gràcies des del Camp Nou.
Una abraçada, Joan, que vagi bé.
Fins aquí el futbol.
Esports Cope. Cope Catalunya i Andorra.
Este sábado, toda la liga, todo el deporte en Cope. Mallorca-Real Madrid y un partidazo. Atlético de Madrid-Barcelona, la antesala de la Champions.
Y nos vamos hasta el Metropolitano.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
Valorado.
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
B Vinga, anem al bàsquet amb l'Albert Díez. Albert, hola, bona tarda.
Què tal, Batllori, com estàs? Bona tarda a tothom.
Aquesta tarda estarem molt pendents de les aventures i desventures de la penya Atenes.
Sí, en aquesta eliminatòria de quarts de final de la Champions del bàsquet contra l'AEK, cal guanyar Atenes mínim un partit, perquè recordem que aquesta eliminatòria de quarts és el millor de 3, no té el factor pista a la penya, i cal guanyar per ser a la final a 4. Recordo que el seu rival, l'AEK, no ha perdut a casa en competició europea, amb el que suposa més jugar a Grècia i contra una afició que omplirà a vessar el Sunel Arena, que diuen que és un autèntic infern. I a tot això cal sumar que avui les mirades estaran posades en dos nanos molt joves del Joventut de Badalona, Michael Rusic i Miguel Allen, davant les baixes d'Antetomic i de Simon Mirgander. Ells seran els dos referents del joc interior. Però, dit això, que és tota la part negativa en el context del partit, mirant les estadístiques, diuen que els dos, tant l'AEK com el Joventut de Badalona, anoten gairebé els mateixos punts i també números molt similars en els llançaments. Parla Ricky Rubio, el jugador de la penya.
Moltes ganes. Sabem que serà una eliminatòria molt difícil. Portem una temporada molt regular, molt bona, i em aniran moltes ganes d'Atenes. Sabem que és, bueno, que el camp no ens ajudarà, però bueno, també aquests partits són pels que et prepares tota la temporada.
Recordem que hi ha un únic precedent, any 1970, entre l'AEK d'Atenes i el Joventut de Badalona. El partit a 7:15 es pot seguir a través de Teledeporte i també les càmeres d'Esport 3.
Molt bé, estarem pendents, i pendents també demà del Barça, que juga a Eurolliga a la pista del Zalgiris.
Sí, una pista complicadíssima, ja demà donarem més detalls. És a punt de sortir l'expedició del Barça, ara a les 4, surt en vol directe cap a Kaunas, no hi ha surts d'última hora, no viatgen els lesionats La Provítola i Núñez, i un Barça que està assentat al play-in. Jo crec que el play-in més o menys ho té fet, però depèn de si mateix per ser al playoff. Xavi Pascual, entrenador del conjunt blaugrana.
Vamos día a día, vamos a ver cómo llegamos a la última jornada para saber si qué opciones tenemos de play-in y qué opciones de playoff. Vamos poco a poco, cada partido cambia todo, depende de nosotros, lo primero, y luego ya es un momento donde sí que hay que echar un ojo a los resultados de los demás. Con lo cual, en este momento vamos a este partido con toda la ilusión del mundo, y cuando acabe el partido vamos a ver en qué situación estamos todos, ¿no?
En la prèvia, Jan Veselý no ha volgut parlar del seu futur, s'ha centrat en el partit de demà, és un dels jugadors que acaba contracte i que té molt complicat seguir, i el morbo del partit és veure el Barça contra els Zalgiris de Moses Wright, que hem parlat, en principi ha de ser el primer jugador que arribi al Barça de cara a la temporada vinent.
Així està el pati. Gràcies, Albert, que vagi bé.
Que vagi bé.
Estàs escoltant Esports Cope.
I per acabar, un apunt de Waterpolo, Gil, que està molt bé l'Atlètic Barceloneta a la Champions, lligueta de quarts de final 3-3.
Showtime ahir a la piscina de Sant Sebastià, Barceloneta 20, Olympiacos 13, amb un heroi, Big Barry, 7 gols, liderant una gran victòria del conjunt mariner, a la qual li posa veu Roger Taüll.
Ha sigut un partit molt, molt intens, crec que teníem molt clar els objectius i el sistema que havíem d'emplear. Crec que hem fet tots molt bon partit, hem sabut gestionar els petits detalls o la planificació que tenien ells, i crec que ha sigut un gran partit de l'equip. Hem lluitat fins al final, hem pogut mantenir el resultat, i crec que això anirà molt bé i hem de seguir endavant per aquest camí.
A més, els mariners tenen més vent a favor perquè, després de la victòria del Brescia davant del Novi Beograd a l'altre partit del grup, el Barceloneta li treu 6 punts als rivals, de manera que si el proper 22 d'abril, també a casa, a la Sant Sebastià, l'Atlètic Barceloneta és capaç d'imposar-se al Brescia, tindrà ja a la butxaca el bitllet per a la final a 4.
Gil, Superesport!
Que em perdonin els italians, però l'acudit està a totes les xarxes. Sí que hi haurà un italià a la fase final del Mundial. Panini i la seva col·lecció de cromos. Sí, és molt cruel, però és que ja, és que no sé què dir-te, perquè prepareu-vos, eh? Bòsnia-Qatar, el grup B, partidazo, duelo en la cumbre, ese Haití-Escocia, ¿eh? Ese partido, por ejemplo, entre Irán y Egipto, ¿eh? En el grupo G, o el Cabo Verde-Arabia Saudí de nuestro grupo, el grupo H. ¡Wow! Mundialazo, planazo que se nos viene.
No, hi hauran molts partits xuxos, Gil, molts.
Parlem dels partits xuxos de la Champions, parlarem dels partits molt xuxos de la fase final del Mundial. Aviam com ho amenitzeu quan arribi el tiempo de juego. Última hora, Atlético de Madrid, lesió muscular de Cardoso. De Cardoso, a la cama esquerra, està sancionat pel de Lliga, però anem a veure l'evolució de cara a l'eliminatòria de Champions. I Sorloth ha tornat de Noruega amb una ferida d'aquelles que diuen inciso contusa, que ha de ser examinada pels metges de l'Atlético de Madrid. Tenim Lliga de segona, avui a les 7 de la tarda, Andorra-Màlaga, i cap a meitat del mes de maig, resolució final, diu Víctor Fernández, sobre si Sergio Ramos compra o no al Sevilla.
Marxarem actualitzant les enquestes en clau Barça sobre el paper de Joan García al Mundial. Creieu que serà titular al 14%, que serà suplent al 44%, que no hi anirà al 42%. En clau espanyol, Roberto, que ha parlat avui, porta 6 gols. Creieu que és una bona xifra al 29%, que són pocs al 71%. I en clau Girona, el mes d'abril toca jugar contra Villarreal, Real Madrid, Betis i València. Creieu que serà un bon mes pel Girona al 50%, que serà un mal mes l'altre 50%. Arribem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot, demà tornem, eh?